Ja ho hem dit fa dies, no hi ha res més perillós que allò que no es coneix. La radioactivitat, per exemple. La radioactivitat no es percep pels sentits. No té olor, no té tacte. La radioactivitat no es veu, no s'escolta. La radioactivitat comporta un perill que només es manifesta pels seus efectes. Davant aquest desconeixement, l'únic que li queda a la gent és la confiança en els administradors de tot allò que té a veure amb la radioactivitat. La veritat, ara faríem un trist favor, i no el farem, al país, si actuéssim com la premsa groga i anéssim a posar encara més la por al cos dels ciutadans. Se'ns parla de partícules que han fugit de la central nuclear d'Ascó. No sabem encara el que són les partícules. S'han buscat, algunes s'han trobat, s'han silenciat. I ara resulta que un camió va sortir de la dichosa central amb les dichoses partícules a la caixa. Hem d'estar preocupats per això? En principi, l'examen mèdic de 800 persones ara resulta que en seran 1.600. També resulta que allò que abans era un nivell 1 d'alarma ara és un nivell 2. Vaja, tot plegat sembla que empitjora. Però què, caram, no es tracta ara d'alarmar-nos per les partícules. Perquè el que realment produeix alarma és que en una cosa tan delicada els sistemes de control no hagin funcionat i fins i tot s'hagin silenciat voluntàriament. Material radioactiu que vessa i d'aquell que no es diu res. Escoles que van a visitar la central sabent que hi ha fuites. Treballadors que continuen treballant com si fos el més normal del món. Camions que entren i surten i reparteixen per les carreteres del país allò que potser d'aquella central no hauria d'haver de sortir mai. No és l'àtom el que fa por. Allò que fa por són els seus vigilants. Allò que fa por és deixar en mans privades, que només aspiren al màxim benefici, la responsabilitat de dir o de callar. I, naturalment, callar dona sempre més beneficis que no pas dir.
Silvigiava palorom e chi ne la mangi iorom ai la la
Què tal? Molt bon vespre a tots. Ara són les 9 i 3 minuts. Aquest és el Cafè de la República número 434. Tal dia com avui, de l'any 1994, ens va deixar el senyor Richard Nixon, que va ser president dels Estats Units. El del Watergate, vaja. Avui, 3:45 de la tarda, a l'Hospital General de Catalunya, a Sant Cugat, ha nascut un nen que es diu Fèlix. Comencem aquest Cafè de la República amb un pensament de Voltaire que diu: la civilització no va suprimir la barbàrie, la va perfeccionar i la fa més cruel i més bàrbara. A la Diagonal de Barcelona, una dona acaba de penjar el seu balcó amb una senyera, tot contemplant els balcons veïns.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, amb Joan Barril.
Aquest és un temps en el que les fulles dels arbres comencen a créixer i, a més, només les hem de mirar un moment al dia. Només en aquest moment al dia veiem com creixen realment. És a dir, no és allò d'aquí una setmana, d'aquí dues setmanes han crescut una mica més, no. Les fulles dels arbres creixen molt ràpidament, més ràpidament que les fulles de les impressores. No és així, Pere Mas, què tal?
Doncs depèn del dia. Molt bona nit, sí. Sant Joan Barreu, com estàs?
És veritat, però, que ja el deia més, un gran debat, aquest de les impressores, aquestes de les 9, que sempre els hi costa.
No acusem les impressores del que no en tenen la culpa, eh?
Les impressores, si no tenen fulles, no imprimeixen.
I si no tenen fulls, encara menys.
Ni menys, això, fulls, exacte.
En fi, que sí, pues, no lamento aquesta correcció, però clar, vigília Sant Jordi, estimat director.
No.
Podríem deixar passar algunes coses, però aquesta no, eh?
Doncs...
Ja tens les roses i els llibres a punt i tot plegat?
Els llibres estan a punt perquè tothom els té, sí.
Jo tinc una col·lecció de roses que no sé per on començar, eh?
Ai, sí. La rosa més dolorosa, mira, ara ens arriba el volut aquí amb una gran rosa, però una rosa brutal, eh? Enorme.
Sí, sí. Pensa que espines, però...
La rosa més dolorosa és aquella que mai no t'arriben a donar.
Caram.
Em podries donar, no sé, una idea...
Que és una sol·licitud de rosa de cara demà? Benvolgut. Per cert, on estaràs signant llibres? Això es pot dir o
no
es pot dir?
He donat moltes pel món. Jo sóc un nòmada de la signatura.
Sí, vist. Tu m'ara al matí estaràs en no sé quina
flac. Hi ha gent d'aquests així, d'això dels àngels i tot això, que sempre estan al mateix lloc allà... acantonats, però no, els nòmades som així. A les 8 del matí, si vols venir-me a veure, seré a l'estació de Sams esperant l'AVE.
L'AVE, caram. I que els hi donaràs un llibre o...?
Un llibre que es diu Sobre la distància.
Excel·lent.
I de passada suposo que els de Renfe em donaran, si arriba tard una mica, doncs una petita compensació.
Jo a les 8, si no em sap greu, estaré fent tasques d'intendència a Mata de Pere, eh?
Jo crec que una de les coses que has de fer és netejar la teva prestatgeria per posar-hi nous llibres.
Vinga.
Tenim una novetat d'últimíssima hora sobre la fuita nuclear d'Escó, que això no s'escriurà als llibres. En principi no s'havia escrit enlloc perquè no tenien cap ganes de dir-ho, sembla ser que els senyors d'Escó. Fa cosa de minuts s'ha sabut que els inspectors del Consell de Seguretat Nuclear vinguts des de Madrid, clar, des de Madrid no es veu això, han trobat partícules radioactives fora del recinte de la central. O sigui, recordin, primer era allò de s'han escapat algunes partícules, estan aquí al voltant de la central, després van trobar-se partícules a l'interior de la central, es van anar a buscar aquestes partícules, que no sabem ben bé si són com bolets o com granets de sorra, i ara les han trobat fora del recinte de la central, o sigui, més enllà de la tanca, perquè les partícules, com la pluja, no hi entén de fronteres. Concretament, aquestes partícules les han localitzat en un talús a la vora del riu Ebre, vaja, aquest riu també que aquests dies està molt d'actualitat. Aquesta notícia es coneix el mateix dia que hem sabut que el Consell de Seguretat Nuclear investiga les partícules radioactives que ahir a la tarda van trobar en un camió, que això ja és una cosa més perillosa perquè el camió circula. Aquest camió havia recollit ferralla de la central nuclear d'Escó i s'havia traslladat a Reus, ferralla i partícules.
Es que el tipo de contaminación que se ha encontrado en el camión es, por no decir exactamente igual, muy parecida a la que está en las áreas exteriores de edificios de Ascó. Es decir, se trata de partículas que están mezcladas con arena o con tierra pues, normal, ¿no? Si se confirma que supone que ha salido un camión de Ascó en estas condiciones, pues es un error, que duda cabe, que no tendría que haber salido.
Sobre les inspeccions dels nens del Col·legi dels Maristes de Girona que van visitar la central, el resultat de les proves ha donat negatiu. Però també hem de dir que finalment seran 1.600 persones, el doble de l'inicialment previst, els que s'hauran de sotmetre anàlisis per descartar del tot que no estiguin contaminats.
Tenim ara el nostre expert Jorge Wagensberg analitzant què és una partícula radioactiva i a veure si ens ho pot explicar. El conseller Francesc Baltasar trepitjarà per primera vegada les Terres de l'Ebre des que es va aprovar el transvasament i es reuneix amb els diferents sectors afectats. S'ha trobat diferents actes de protesta.
El govern català veu sòlida la seva estabilitat, malgrat que un dels tres socis, Esquerra Republicana, vagi a la manifestació contra la interconnexió que ha de portar aigua de l'Ebre cap a Barcelona. I des d'Iniciativa, el seu portaveu, Jaume Bosch, referma la negativa del seu partit a anar-hi.
Iniciativa per Catalunya Verds no serà a la manifestació del 18. Una altra cosa és, lògicament, que Iniciativa ni cap altra força política s'ha posat mai en el fet de que una persona vagi a nivell individual a una manifestació.
A les 10 connectarem amb les Terres de l'Ebre per veure com ha anat la visita del conseller Baltasar, que en aquest moment és allà. La guerra pel control del Partit Popular té un nou front a Catalunya. Alberto Fernández Díaz s'afegeix a Montserrat Nebrera i li vol disputar la presidència a Daniel Sirer. Es diu que ja són tres.
Vull expressar la meva predisposició a presentar-me al proper congrés del Partit Popular de Catalunya. I ho faig amb vocació d'integració i sense personalismes.
Curiosament, Daniel Sirera ha dit que ell té el suport de Mariano Rajoy, naturalment, que és el que el va anomenar, i de Jorge Fernández Díaz, que és germà d'Alberto. Vaja, coses de família, germans separats.
Bé, això és el que passa a Catalunya, però a Madrid encara ressona la pugna Rajoy-Aguirre. Avui ha ficat cullerada ni més ni menys que el fundador del PP, Manuel Fraga. Li demana a Aguirre que calli d'una vegada.
¿Cree que Aguirre debe presentar su candidatura o debe...
Creo que se debe callar, señora.
he dicho ya lo que tenía que decir.
Ajá. Y una cosa más, ¿usted cree que Alberto Rigallardón puede ser un buen secretario general del partido?
Podría ser.
Bé, és evident que la frase de moda l'any 2008 és «¿Por qué no te callas?», que traduït és una mica «que se calli d'una vez». Alerta les persones que hagin comprat un medicament etiquetat com a sulfat de magnesi anhidre a la farmàcia Coliseum de Barcelona. En realitat conté un element metàl·lic que els pot resultar perjudicial. El producte ha sortit només d'aquesta farmàcia Coliseum i es calcula que n'hi ha unes 90 unitats en circulació. Qui n'hagi pres ha de visitar el metge, recordin, sulfat de magnesi anhidre de la farmàcia Coliseum de Barcelona.
I alerta també als menors de 16 anys que es vulguin fer un piercing o un tatuatge. A partir d'ara, la Generalitat ha decidit que caldrà tenir una autorització explícita dels pares.
L'euro ja ha superat la barrera de 1,60 davant del dòlar en una nova cotització rècord. Vaja, que això va pujant. Si ara estiguéssim en pessetes, estaríem potser per sota de la 100 o gairebé, no?
Doncs no. Quan estigui a 1,66, estarem,
estarem per sota.
1,66,386, llavors baixarem de les 100 pessetes.
Caram, tu.
Quan fa que l'euro que no estava sota les 100 peles, barril?
Que parlem de pessetes.
Bé, doncs sàpigues que el petroli també va al seu aire, segueix desbocat, i el barril de referència a Europa, el Brent, ha passat avui dels 116 dòlars.
L'èxit del TGV entre Barcelona i Madrid ha provocat que en cosa d'una setmana Renfe hagi posat 3 o 4 trens més per sentit.
Está previsto en un plazo de como mucho un mes, exactamente, empezarán a lo mejor con 2 o 3 y luego ya pues irán cada vez aumentando más, ¿no? Porque la vía lo permite, porque los servicios lo permiten.
Ara n'hi ha 17. Però
sí, es passarà,
de...
es passarà a 20 o 21 trens. I més endavant encara diuen que n'hi haurà més. Responsables de Renfe, com el que sentíem, també han anunciat que d'aquí un mes, més o menys, es posaran en marxa els trens llançadora Avant, que han d'unir les capitals catalanes, Barcelona, Tarragona i Lleida. No són tan ràpids, però seran més barats.
Avui ha començat a Varsovia, capital de Polònia, el Meeting Point Centre Europa.
Que és un saló immobiliari impulsat des de Barcelona. S'ha escollit justament aquest país, Polònia, i els països de l'est, perquè són en aquests moments, des d'aquest punt de vista, des del punt de vista immobiliari, una zona nítidament emergent.
A les 10, el nostre enviat especial ens parlarà d'aquest Varsovia Meeting Point Centre Europa i també parlarem amb el seu impulsor, Enric Lacalle, que va ser l'inventor del Barcelona Meeting Point. L'estat nord-americà de Pennsilvània celebra avui les primàries per escollir qui lidera el Partit Demòcrata en les presidencials del mes de novembre.
Les enquestes donen avantatge a la senadora Hillary Clinton, que necessita una victòria folgada respecte a Barack Obama per no quedar despenjada en la cursa de la Casa Blanca.
A partir de les 10, Xavier Vilà, que està fent d'ombra d'aquests dos candidats del Partit Demòcrata, doncs en parlarà. I ara anem a l'Ajuntament de Barcelona, perquè demà és Sant Jordi. Abans d'una festa com aquesta, s'acostuma a haver-hi un pregó. Aquest pregó l'ha fet avui el senyor Alessandro Barico, que és autor de coses bastant bones. Una d'elles, una novel·la magnífica que es diu Seda, i alguns assajos. L'últim, Los Bárbaros. Lourdes Gata és allà. Bona nit, Lourdes, què tal?
Bona nit. De l'escriptura com a art i de la devaluació de la cultura en el món actual han parlat l'escriptor italià Alessandro Barico i el periodista Agustí Fanchelli en el pregó conversat de Sant Jordi. Un diàleg bilingüe en el qual, a més de fer un repàs exhaustiu de l'obra de l'autor italià, aquest ha dit que l'escriptura és artesania en un món que ha oblidat els artesans. Barico ha descrit així la mutació que, segons ell, està patint la cultura.
A partir d'un moment vam començar a sacrificar la part més elevada, més alta, aparent més artística, més noble, del gest, a favor d'una altra cosa. És a dir, sacrifiquem una cosa per poder obtenir la supervivència.
Perico també ha parlat del futbol, que segons ell, com la cultura, també ha sacrificat la bellesa en favor de la productivitat.
Gràcies, Lourdes Gata. Abans de les 11 parlarem amb David Guzmán d'algunes de les novetats, o no novetats, millor dit, perquè els llibres no sempre han de ser nous, que demà hi haurà a les parades de tot Catalunya amb David Guzmán. I ara d'aquí molt poc parlarem amb Eduardo Galeano, que ens porta el seu últim llibre, Espejos, una història quasi universal. Anem ara al temps, què ens sembla? Francesc Mauri, com estem?
Molt bé.
Les roses ja estan a punt, és dir, no cal regar-les. El que falta és que no es reguin els llibres, perquè, caram, els llibres mullats són papers mullats, eh?
Sí. De tota manera, ja saps la tradició de Sant Jordi, de sempre fer algun ruixat ara aquí, ara allà. Els que tindran segurament la pluja un palet més persistent no vol dir que abundant, sinó que pot caure durant més estones del dia. Demà és la Vall d'Aran, el nord de l'Alta Ribagorça i el nord del Pallars Sobirà. En aquesta zona, doncs sí, una mica de pluja. La resta del país, potser molts núvols, segurament algunes clarianes, un dia molt confortable pel que fa a temperatures, però probablement de pluges poques. De tota manera, a la tarda sí que hi podria haver alguns ruixats. De fet, a partir més o menys de l'hora de dinar i a la tarda vespre, doncs a les comarques de Girona i Barcelona en conjunt, potser algun punt de la Catalunya central, com més cap al sud, això seria més difícil. I de cara a dies posteriors, sens dubte, destaca l'augment de temperatures més que notable. Acabarem la setmana amb temperatures màximes de 20 a 25 graus a gran part de Catalunya i els indrets més càlids, atenció, entre els 25 i 30, i el sol que s'imposarà a partir de dijous i en dies posteriors.
Gràcies, Francesc Mauri. Fins d'aquí una estona.
Fins d'aquí una estona. Adéu.